Bon dia, els jutges de Pau de la Garrotxa realitzaran una prova pilot a càrrec de justícia.
L'informatiu del migdia.
La persona que dona aquest curset, persones amb molta experiència, diguéssim, que expliquen la teoria i es fan casos pràctics, diguéssim, molt bé. Sí, aquesta formació sí que és molt important i es porta a terme.
És el jutge de Pau de Santa Pau, Carles Ramon. La mediació és una via a disposició dels ciutadans que davant un conflicte poden acudir abans d'anar a la via judicial. Seria la darrera opció per solucionar un conflicte. Els casos poden arribar a mediació, petició de les parts o per derivació judicial. Per això, des d'aquest àmbit de la justícia es vol formar els jutges i jutgesses de Pau de la Garrotxa. En el cas de la mediació s'estableix un màxim de 6 sessions, més la sessió prèvia per exposar el cas a treballar per poder arribar a una solució satisfactòria per a les parts. Si no, es considera que el cas no es pot solucionar per aquesta via. De seguida coneixem els detalls d'aquesta prova pilot. Abans, però, avui comencem el mes d'agost i repassem els titulars d'aquest dilluns 1 d'agost de 2022 amb l'Aniel Puigbert.
El dia en 4 minuts.
Els veïns al carrer Esglaiers d'Olot es mostren satisfets amb la nova tanca que ha instal·lat l'Ajuntament.
Es tracta d'una mesura per frenar l'incivisme que es viu des de fa temps al carreró. En declaracions a Ràdio Olot, els veïns es mostren contents, però no volen que aquests actes es desplacin a altres zones de la ciutat i confien que se solucioni el més aviat possible.
Nosaltres estem contents de que hi hagi hagut aquest primer pas, perquè vol dir que hi ha hagut un reconeixement a tota la problemàtica que hem portat durant tants anys visquent i que ara s'havia agreujat moltíssims els últims mesos.
L'Ajuntament d'Olot ha aprovat la connexió del passatge Oliveres amb el camí del Montsacopa.
Actualment el carreró no té sortida i per connectar-lo caldrà construir una escala. Les obres s'ho hauran d'agilitzar perquè han aparegut unes esquerdes al mur del camí Montsacopa que cal arreglar. El regidor d'Urbanisme d'Olot és Jordi Güell.
Que no corre cap perill, és a dir, hem d'estar tranquils. El que passa que allà hi ha una entrada d'un aparcament que vola, diguem-ne, fora del camí del Montsacopa.
I en l'apartat més cultural, l'impacte que l'Avinguda Sant Jordi d'Olot ha tingut al barri de Sant Cristòfol és l'eix central de l'exposició El Vial d'Olot, una fake news amb 50 anys d'història.
La mostra recull una seixantena de fotografies i mapes que dibuixen com era la vida abans de la construcció de l'Avinguda Sant Jordi. El responsable de l'exposició és Ramon Busquets.
Aquesta exposició parteix dos coses, o sigui, el que era el barri de Sant Cristòfol, que era un barri propi, i llavors el que es va afegir aquí amb les vistes del que havia de ser aquí a Mas Bernat.
I avui, Aniol, a l'apartat esportiu, Laura Hernández s'ha emportat una experiència inoblidable del Mundial Absolut d'Atletisme dels Estats Units.
L'olotina va córrer els relleus llargs femenins amb la selecció espanyola i tant a ella com l'equip els va quedar l'espina clavada de no haver fet una bona actuació.
L'experiència d'estar en un Mundial va ser inoblidable. La veritat és que ens ho vam passar molt bé. Estar envoltada dels millors atletes del món és una cosa que no oblidaré mai.
T'has plantejat ser autosuficient? Pagar menys per la teva factura de llum? T'acompanyem a fer realitat la teva independència energètica. Plaques solars, bateries d'emmagatzematge i carregadors per a vehicles elèctrics. Fes el canvi a l'energia solar amb Bassols Energia.
La 1 i 4, moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Una dona denuncia abusos d'un entrenador del Club Natació Terrassa quan ella tenia 12 anys.
El club obrirà una investigació interna i es personarà en totes les accions judicials que es derivin de la denúncia.
Absolen un pare que s'enfrontava a 11 anys de presó per abusar de la filla a Blanes.
L'Audiència de Girona diu que el relat de la menor de 13 anys no supera el test de credibilitat perquè no hi ha proves concloents.
Tanquen els accessos amb vehicle al Pedraforca per reduir-hi la pressió de visitants.
Les restriccions aniran acompanyades d'un servei d'autobús alternatiu i després se n'estudiarà l'impacte.
Més enllà de Catalunya, una narcollanxa que fugia de la policia encalla a Cadis i els banyistes s'enduen la droga.
L'helicòpter de vigilància duanera que havia estat perseguint l'embarcació va intentar evitar el pillatge.
A la pàgina internacional, Ucraïna ja exporta cereals. Surt el primer vaixell d'Odessa després de l'acord amb Rússia.
El mercat Razoni transportarà 26.000 tones de blat de moro fins al Líban, però abans serà inspeccionat a Istanbul, segons l'acord entre Moscou i Kiev.
Tensió entre Kosovo i Sèrbia pel canvi en els documents exigits als serbis a la frontera.
L'ONU ha reclamat calma als dos països, mentre Sèrbia continua sense reconèixer la independència de Kosovo proclamada el 2008.
I l'assassinat a plena llum del dia d'un venedor ambulant nigerià commociona a Itàlia.
Cap de les persones que hi havia al carrer en aquell moment va intervenir per aturar l'agressió.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La calor forta vol ser protagonista en aquests primers dies del mes d'agost. Pràcticament tota la setmana moltíssima calor. Comença avui a pujar fort, màximes de 36-37, a la costa entre 30 i 33, i tot això amb sol, però també algunes tempestes. A la tarda es pot capgirar només a comarques interiors, bàsicament del Pirineu i Prepirineu. Per tant, Ripollès, Cerdanya, i a tot estirar una tempesta podria arribar també cap al nord d'Osona i desgastada arribar fins a les Guilleries. Poca cosa tot plegat. En definitiva, doncs, moltíssima calor, ambient de ple estiu en aquests dies d'agost inicials i alguna tamborinada, que recordem que el cap de setmana han estat fortes o molt fortes a bona part del Pirineu, Prepirineu, sobretot Catalunya Central, però han passat de llarg a les comarques gironines on continua una forta sequera. En punts de la selva ja hi fa 42 dies que pràcticament no hi plou. A Vic també hi fa més de 20 o 30 dies que no hi plou més d'un litre per metre quadrat. Ahir va fer un plogim residual, una tempesta residual. I en canvi a Orís, ahir van caure més de 60-70 litres per metre quadrat i en mitja hora en van caure 61. Excepcional aquest aiguat del nord d'Osona, però evidentment també molt localitzat. Dimarts, dimecres, sol i calor, alguna tempesta de tarda, poca cosa, per exemple, podria ser dimecres a la tarda localment intenses al Pirineu i Prepirineu, no descartem cap a Osona, i en definitiva que la calor forta ens vol acompanyar tota aquesta primera setmana d'agost, després d'un juliol que ha estat en general sec o molt sec, amb poques tempestes i amb temperatures ben bé 3 graus per sobre la mitjana.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Obrim la carpeta de temes d'aquest 1 d'agost de 2022. Els jutges i jutgesses de pau de la Garrotxa realitzaran una prova pilot a càrrec de justícia. Consistirà en una formació a través de l'eina de la mediació, amb la qual des de justícia volen apostar per seguir formant els jutges i jutgesses. Amb aquesta prova pilot es pretén que la figura del jutge de pau tingui més eines per ajudar els veïns i veïnes, que la ciutadania en general conegui l'existència d'aquesta opció prejudicial, que és més ràpida i més econòmica. Les formacions començaran a finals de setembre o a inicis d'octubre.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
La mediació és una via a disposició dels ciutadans que davant un conflicte poden acudir abans d'anar a la via judicial. Seria la darrera opció per solucionar un conflicte. Els casos poden arribar a mediació, petició de les parts o per derivació judicial. Per això, des d'aquest àmbit de la justícia es vol formar els jutges i jutgesses de pau de la Garrotxa. En el cas de la mediació s'estableix un màxim de 6 sessions més la sessió prèvia per exposar el cas a treballar per poder arribar a una solució satisfactòria per les parts. Si no, es considera que el cas no es pot solucionar per aquesta via. El jutge de pau de Santa Pau és Carles Ramon, que explica la funció d'un jutge de pau.
El jutge de pau, com el seu nom indica, és intentar posar pau, normalment, quan hi ha un conflicte entre dues persones o entitats del poble. Això és la feina més coneguda del jutge de pau. Es fa un acte de conciliació per intentar arribar a un acord i evitar que es tingui d'anar al jutge. evitar un judici, amb una paraula, que representa doncs, advocat, procurador, una sèrie de despeses, i l'avantatge principal és que el jutge de pau, la seva intervenció no cobra res.
La idea de reunir-se amb els jutges i jutgesses de pau de la Garrotxa és posar en marxa una prova pilot a la comarca que consistirà en oferir formació especialitzada en mediació a aquestes persones mitjançant formadors especialitzats en mediar i que els jutges i jutgesses tinguin més eines per a la seva disposició per resoldre conflictes. Carla Ramon explica que és una eina que periòdicament els hi faciliten.
Normalment ja amb una certa periodicitat es fan uns cursos de formació que normalment es fan a Girona. O sigui, al llarg d'aquests anys doncs, hi han hagut com a mínim 4 o 5 cursets diguem, que duren un dematí de formació, amb la qual la persona que dona aquest curset, persones amb molta experiència, diguéssim, que expliquen la teoria i es fan casos pràctics, diguéssim, molt bé. Sí, aquesta formació sí que és molt important i es porta a terme.
A més, amb aquestes trobades també es pretén que els propis jutges i jutgesses de pau siguin prescriptors de la mediació, és a dir, que si veuen que no poden trobar una solució davant un conflicte, siguin ells que recomanin a les persones en conflicte que vagin a mediació. A partir d'allà, puguin derivar el cas al centre de mediació, que de manera ràpida assignarà un mediador al cas i s'iniciarà el procés per trobar una solució entre les parts. Carla Ramon fa 16 anys que viu a Santa Pau i com a jutge de pau del poble explica la particularitat de la seva feina.
En el meu cas concret, jo vivia a Barcelona i vaig vindre, ara fa 16 anys que visc a Santa Pau. De tota manera, amb raons familiars, ja feia moltíssims anys que ja tenia molta relació, el cas de setmana, els meus sogres van viure aquí quan es van jubilar. Però clar, jo no sóc nascut a Pau, a Santa Pau. A l'anterior jutge de Pau, l'Antoni Pau Descansi, aquell havia nascut a Santa Pau, que sí coneixia tots, a tots els veïns, totes les cases. Jo, mica en mica, bueno, clar, són anys ja, començo a conèixer, però ni molt menys al seu nivell.
Les formacions incloses a aquesta prova pilot per als jutges i les jutgesses de pau de la Garrotxa estan previstes per finals de setembre i principis d'octubre, aproximadament.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Seguim amb més temes. Els veïns del carrer Esglaies d'Olot es mostren satisfets amb la nova tanca que ha instal·lat l'Ajuntament. Es tracta d'una mesura per frenar l'incivisme que es viu des de fa temps al carreró. En declaracions a Ràdio Olot, els veïns es mostren contents però no volen que aquests actes es desplacin a altres zones de la ciutat i confien que se solucioni el més aviat possible. Tot i aquesta mesura, des de que s'han instal·lat les tanques, han estat diverses les persones que han intentat saltar-les o destrossar-les, com han publicat els mateixos veïns aquest darrer cap de setmana. Manuel Puigvert.
El calvari pels veïns del petit carrer Esglaiers podria començar a veure la llum al final del túnel. Des de dijous passat, dues tanques blinden cada extrem de la via per evitar el pas i l'accés de persones. Una mesura que ha adoptat l'Ajuntament d'Olot després de les reiterades queixes dels veïns que denuncien un incivisme continu. Ara, amb la tanca instal·lada al seu carreró, els veïns es mostren satisfets i esperen que la mesura serveixi per posar punt i final a aquesta situació.
Nosaltres estem contents de que hi hagi hagut aquest primer pas, perquè vol dir que hi ha hagut un reconeixement a tota la problemàtica que hem portat durant tants anys visquent i que ara s'havia agreujat moltíssim els últims mesos. Val? Estava afectant a la nostra salut, o sigui, el no descansar, no dormir...
Tot i això, la tanca més propera a la plaça del Verge del Portal ja ha estat malmesa durant les primeres hores en les que s'ha instal·lat. Això preocupa els veïns, que temen que la mesura no aturi l'actitud d'algun grup de joves. Són declaracions a Ràdio Olot del passat divendres, segon dia, amb la tanca instal·lada.
Però sabem que el problema continua, perquè el problema s'ha desplaçat uns metres més enllà. Per exemple, aquesta, ahir acabar-la de posar ja hi havia mainada que volien saltar, bueno, mainada i no tan mainada. Inclús aquesta nit ja han desmuntat una part de la tanca que aquest matí ha vingut a arreglar-la la brigada municipal.
La relació entre els veïns i l'Ajuntament d'Olot per resoldre la situació es vehicula a través d'un mediador. En els propers dies, però, tenen previst reunir-se amb membres de l'equip de govern.
La relació que parlàvem amb l'Ajuntament, nosaltres amb l'Ajuntament només hem reunit una vegada. Val? Tot el tràmit sempre l'estem fent a través de l'Eduard Carrera. Sé que tenim una reunió la setmana que ve o així per parlar amb la regidora, amb l'Imma Muñoz i no sé si tindrà algun membre més de l'Ajuntament.
Els veïns del carrer Esgalers esperen que el problema es pugui resoldre definitivament i aturar així el soroll i incivisme que els provoca insomni i malestar des de fa molt de temps.
L'Ajuntament d'Olot ha aprovat la connexió del passatge Oliveres amb el camí del Montsacopa. Actualment el carreró no té sortida i per connectar-lo caldrà construir una escala. Les obres s'hauran d'agilitzar perquè han aparegut unes esquerdes al mur del camí Montsacopa que cal arreglar.
L'informatiu del migdia.
Al barri del Morrot Pla de Baix hi ha un carrer molt petit i estret sense sortida que passa desapercebut per la majoria d'olotins. Aquest és el passatge Oliveres, que comença a la plaça de les Rodes i que a hores d'ara és un carrer tancat. Ara l'Ajuntament ha aprovat dur-hi a terme unes obres per tal de connectar-lo amb el camí del Montsacopa i que pugui ser accessible pels veïns del barri. Les obres, però, seran complexes perquè la diferència entre les dues vies a les que estarà connectat és de 7 metres d'alçada. Per aquest motiu s'hi haurà de construir una escala. El regidor d'Urbanisme d'Olot és Jordi Güell.
Connexió que consisteix bàsicament en una escala, perquè hi ha una diferència de nivell entre el carrer Oliveres, el passatge Oliveres, perdó, i el camí del Montsacopa. Hi ha un desnivell considerable, aproximadament d'uns 7 metres d'alçada, i que no es pot salvar en rampa o carrer, i per tant s'ha de fer una escala.
Les obres per fer accessible el passatge Oliveres s'hauran d'agilitzar perquè han aparegut unes esquerdes al mur que aguanta el camí del Montsacopa. Els treballs han de servir també per garantir la solidesa del camí.
Que no corre cap perill, és a dir, han d'estar tranquils. El que passa que allà hi ha una entrada d'un aparcament que vola fora del camí del Montsacopa, i inclús si s'hi passa es pot veure que hi ha una tanca que ha situat l'Ajuntament d'Olot precisament per evitar que s'hi acosti la gent. No és que hi hagi cap perill, però a més, aprofitant que el planejament ja preveia que es havia de fer aquest enllaç del carrer del passatge Oliveres amb el camí del Montsacopa, doncs ja tirem endavant aquest projecte.
Tot i que el projecte constructiu ja s'ha aprovat, encara falta determinar els terminis d'execució de les obres del passatge Oliveres d'Olot. I abans de repassar el més destacat de la demarcació de Girona, coneixem una exposició que tracta sobre l'Avinguda Sant Jordi i la seva història. I és que l'impacte que l'Avinguda Sant Jordi d'Olot ha tingut al barri de Sant Cristòfol és l'eix central de l'exposició El Vial d'Olot, una fake news amb 50 anys d'història. La mostra recull una seixantena de fotografies i mapes que dibuixen com era la vida abans de la construcció de l'Avinguda Sant Jordi. L'exposició es podrà veure fins a mitjans de setembre al Centre Excursionista d'Olot.
La mostra forma part de les diferents iniciatives reivindicatives que la plataforma No és un vial, és un carrer, du a terme des de fa temps. L'exposició anomenada El Vial d'Olot, una fake news amb 50 anys d'història, recull imatges i històries inèdites del barri de Sant Cristòfol abans que s'obrís l'Avinguda Sant Jordi. Així doncs es poden veure persones, mapes, situacions quotidianes i carrers d'abans dels anys 80. El responsable de l'exposició és Ramon Busquets.
Aquesta exposició parteix dos coses, o sigui, el que era el barri de Sant Cristòfol, que era un barri propi, i llavors el que es va afegir aquí amb les vistes del que havia de ser aquí el Mas Bernat. O sigui, el Mas Bernat se'ns va proposar que seria un barri tranquil, que hi hauria una escola, que... Bueno, se'ns va proposar totes aquestes coses. I el problema ha estat que, vull dir, ha estat tot l'enrevés, que el positiu no hem tingut res. O sigui, és per rebatre això i perquè la gent conegui la realitat d'aquest barri, del Mas Bernat i el Sant Cristòfol.
L'exposició fotogràfica vol posar en valor el barri de Sant Cristòfol, un dels més antics de la ciutat, i vol ensenyar com s'hi vivia, la cohesió entre els seus habitants i les tradicions i maneres de fer del propi barri. Busquets explica que l'exposició compta amb una seixantena d'imatges.
Una seixantena de fotografies, amb el seu... Allò, ja és molt difícil, perquè, esclar, si recolem 50 anys enrere, o 40, hi ha molta gent que, per desgràcia, ja no hi és, m'entens? I hem hagut d'anar amb gent que les tenen, però que són dels seus abans passats. Però és la realitat de lo que ha transcorregut durant aquests 40 anys.
El Vial d'Olot, una fake news amb 50 anys d'història, compta amb una seixantena de fotografies recollides de la comarca, de l'Arxiu Comarcal i algunes de pròpies. La mostra es podrà visitar a la sala d'exposicions del Centre Excursionista d'Olot fins al 16 de setembre.
Moment de repassar el més destacat de la demarcació de Girona. I és que propietaris forestals denuncien travers per fer rendibles els boscos. Només en recorden quan es cremen. Critiquen que hi ha una burocràcia excessiva que impedeixen fer actuacions com les rompudes o canviar d'usos. Darrere de Suècia, Finlàndia i Àustria, Catalunya es considera la regió europea més boscosa, amb 2 milions d'hectàrees forestals. Aquesta superfície ha crescut més d'un 60% en les darreres dècades per l'abandonament del sector primari. Tant la Generalitat de Catalunya com els propietaris de boscos, el 75% dels boscos són privats, assenyalen que la gestió forestal és clau si es volen evitar grans incendis. El secretari general del Consorci Forestal, Joan Rovira, exposa que viuen una situació contradictòria perquè els boscos tenen cada cop més potencial per ser en un motor econòmic, però les traves administratives ho impedeixen.
Perquè desencalli, ja ho veiem. Quan un és dependent d'alguna energia, li faran pagar el preu que voldran. Ja veieu lo del gas o lo del petroli com estan anant, no? Bé, tenim aquests boscos que no sabem què fer-ne, doncs escolta'm, si malauradament un arbre, que no hauria de ser això, només pot servir per fer energia, per fer calor, per fer... Doncs, bueno, aprofitem-lo. Escolta'm, grans països n'estan fent treure molt profit del tot el tema d'estelles i de biomasses i, bueno, aprofitem-ho, posem-nos a treballar. Traiem-ne un fruit, no siguem tan dependents i endrecem-lo de casa.
Des del Consorci consideren que si es posessin més facilitats als propietaris hi hauria més aprofitament dels boscos i, de retruc, una reducció del risc d'incendi amb més superfície forestal gestionada. L'any 2021, segons dades del Departament d'Acció Climàtica, es van autoritzar a Catalunya un total de 1.469 rompudes amb una superfície afectada de 1.136 hectàrees, la majoria de les quals a la Catalunya central i a Ponent. Les dades s'han mantingut estables en els darrers anys. El 2020 se'n van fer 956, el 2019 un total de 1.083 i el 2018 es va arribar a les 1.037, mentre que el 2017 les rompudes van ser de 1.333. Una desena de famílies forçades a deixar habitatges d'emergència demanen temps a l'Ajuntament de Girona per no quedar-se al carrer. Són una desena, algunes d'elles amb nens petits que viuen a albergs i hostals com a solució temporal. Fa uns dies, però, el consistori els va dir que havien de marxar-ne aquesta setmana perquè poguessin entrar-n'hi d'altres. Els afectats, que s'han concentrat a la plaça del Vi, asseguren que no tenen on anar. Catalunya ha registrat 98 víctimes mortals en 89 accidents de trànsit des de principis d'any i fins al 31 de juliol, segons informa el Servei Català de Trànsit. El 2019, les víctimes mortals durant el mateix període de l'any van ser 101. Així, la mortalitat d'aquests primers 7 mesos de l'any del 2022 és un 3% inferior al 2019, amb xifres similars. Per carreteres, l'autopista AP7 continua encapçalant el rànquing de les vies amb més víctimes mortals aquest 2022, amb un total de 19 persones mortes, 3 aquest mes de juliol i concentra gairebé el 20% del conjunt dels morts per accidents a la xarxa viària catalana arran de l'augment de la mobilitat per l'aixecament de peatges. A la demarcació de Girona es manté un increment respecte al 2021 i al 2019. Les comarques de l'Alt Empordà i la Selva, amb 8 i 6 persones mortes respectivament, sumen la majoria de víctimes gironines. A més, 5 de les 21 víctimes d'enguany han estat a la C-63. I el fiscal imputa delictes d'assassinat agreujat, detenció il·legal, violació continuada i tinença il·lícita d'armes a l'investigat pel crim de Calonge de la matinada del 13 de desembre del 2020. L'acusació pública sosté que el processat, detingut hores més tard dels fets, va anar fins a un domicili on s'exercia la prostitució a Platja d'Aro. Sabia que no tenia diners per pagar, però li va oferir a una de les víctimes 2.000 euros per passar la nit sencera junts, amb la condició que havia de ser a casa d'ell. La dona va exigir que els acompanyés un company de feina. Segons el fiscal Víctor Pillado, l'investigat els va conduir a un camí apartat i un cop allà va matar el vigilant d'un tret, va segrestar la dona i la va violar.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre. L'esport a Ràdio Olot.
I I avui a la carpeta esportiva parlem de Laura Hernández, que s'ha emportat una experiència inoblidable del Mundial Absolut d'Atletisme dels Estats Units. L'olotina va córrer els relleus llargs femenins amb la selecció espanyola i tant a ella com a l'equip els va quedar l'espina clavada de no haver fet una bona actuació. Se li intentaran treure a l'europeu, que disputaran a mitjans d'agost a Munic. David Planella.
Laura Hernández ha fet la millor temporada de la seva carrera absoluta i la prova és que per primera vegada ha arribat al campionat del món. Va ser a Eugene, als Estats Units. L'atleta olotina del Futbol Club Barcelona estava convocada amb la selecció espanyola per disputar dues proves de relleus, els 4x400 metres mixtos, en què finalment no va córrer perquè va ser suplent, i els 4x400 femenins, en què sí que va ser titular. Però més enllà de l'aspecte esportiu, Hernández, ja des de casa, explica que es va emportar dels Estats Units una experiència per tota la vida.
L'experiència d'estar en un mundial va ser inoblidable. La veritat és que ens ho vam passar molt bé. Estar envoltada dels millors atletes del món és una cosa que no oblidaré mai. L'experiència va estar molt guai. El campionat estava muntat de manera com es fa a les Olimpiades, que hi ha una villa on tots els atletes de diferents països del món resideixen allà mateix. L'estadi estava a 5 minuts a peu de les residències, la qual cosa facilitava doncs, que els mateixos atletes poguéssim anar a veure el campionat, que altres vegades no és així, ho has de veure des de la tele. Es van dur a terme bastants rècords del món, la qual cosa va ser brutal poder-ho viure des d'allà.
La competició, en canvi, no va acabar d'anar gaire bé. Va formar equip a Meva Santidrián, Auri Boquesa i Carmen Avilés, i la selecció espanyola no va tenir la millor actuació en els relleus llargs femenins. Va quedar setena de la seva sèrie i es va quedar sense accés a la final.
No ens va anar massa bé. Sincerament, podíem haver donat molt més del que vam donar. De totes maneres, no ens vam quedar satisfetes amb la nostra actuació, però sí que és veritat que d'aquí una setmana i mitja tornem a marxar a l'europeu i aquí sí que tenim més possibilitats, amb ganes de donar-ho tot i de tenir una actuació una mica més bona de la que vam tenir al Mundial.
Del 15 al 21 d'agost, Laura Hernández tornarà a viure una altra competició d'alt nivell internacional. Serà el Campionat d'Europa d'Atletisme a Munic, Alemanya, i allà espera fer un paper millor amb les seves companyes de selecció. Com en el Mundial d'Eugene, l'olotina tornarà a competir a la prova dels 4x400 metres femenins. Serà el punt i final a una temporada inoblidable, en què, a banda d'estrenar-se en un Mundial, va pujar al podi del Campionat d'Espanya amb un tercer lloc i una millor marca personal en els 400 metres llisos.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcasts, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest 1 d'agost de 2022. Que acabin de passar un molt bon dia seguint connectats a aquesta casa, a Ràdio Olot i a radioolot.cat. Gràcies per la seva confiança una vegada més. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.